Bon vespre, en seta mare la ruta d'Orfeu. Bon vespre, amics, i hem de dir que demà comença la Setmana Santa. Bon vespre, amics, i benvinguts a una nova ruta d'Orfeu de número 214. I que hem encetat escoltant una ària de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach, peça obligada per escoltar durant aquests dies de... Perquè aquesta passió, la Passió segons Sant Mateu, és una cimera, un punt importantíssim, una obra magna, podríem dir, no només de la història de la música, sinó de la història de l'art i de la història de l'home en general. Era concretament aquesta àrea, Busa un Rail. Avui tindrem conversa sobre llibres, l'aportació mensual d'Anna Maria Antònia Pasqual, aquí ja saludam. Maria Antònia, bon vespre.
Bon vespre. Bon vespre.
Què mos has preparat? Mos pot donar ja un pot d'espoiler de què va a la teva secció d'avui?
Va d'un llibre. Avui és curtet i és pura música, sobretot és un instrument, dedicat pràcticament a un instrument, la viola de gamba.
Uep, avui parlarem de viola de gamba a través de la literatura.
Parlarem del llibre.
Parlarem
d'un
llibre
i una mica de viola de gamba.
I l'acompanyarem amb música.
Sí.
Una música molt apropiada per aquest llibre.
Sí. Mm-hmm.
I llavors serà d'aquí una estona, Maria Antònia, perquè abans tindrem la conversa i la tria setmanal que fa la nostra convidada, que avui és Concepció Oliver. Senyor Oliver, bon vespre.
Gràcies
per ser nosaltres. Ara tot d'una parlarem amb vostè i sabrem quines músiques, moltes, n'ha triat moltes, però només tenim temps per tres, i justificarem aquestes músiques i parlarem de la seva relació amb la música, que és realment enorme. La producció del programa la fa sempre Ana Maria Moreno, i en el control tècnic tenim en Bernat Nadal. I abans d'entrar ja a saber quines músiques ha triat la nostra convidada d'avui, si vos sembla, escoltam una altra música, per tancar aquest primer bloc. És... Sempre diuen que... Bueno, sempre diuen, no, és una realitat. La Setmana Santa, i Pasqua en concret, té que veure amb la lluna plena. Per tant, què vos sembla si acabam aquest bloc amb una música que és un clar de lluna? Per tant, clar de lluna, de Debussy, per tancar aquest primer bloc del programa La Ruta d'Orfeu del Dia del Ram, perquè avui és el Dia del Ram. Thank you.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Com vaig escriure Te deixo mort, la marca m'apanyora, m'emocionava escrivint. Ara intent que s'emocionin els lectors i les lectores.
Entusiastes, amb Anna de la Salut. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre.
Atenta al concurs i tenim de tot. Preguntes.
Embarbussaments.
Etimologies.
Música.
Concursant.
Ah, i endevinades.
Ai, som molt dolent jo per ser endevinades.
Mira.
Això de les supòs, anem a... Uf, ara.
Ja que molt passa, que ja no m'han recordat de lo primer que ha dit.
Si t'agraden els reptes, aquest és el teu concurs.
Tèntol el joc. De dilluns a divendres a les 3 jugarem amb les paraules i l'actualitat amb Margalida Mateu i Adrià Martí. IB3 Ràdio. És patrimoni. Pere Estelric et guia per la ruta d'Orfeu.
Sí, seguim. Concepció Oliver, bon vespre de nou.
Bon vespre.
I gràcies també per ser naltros. Com sempre demanam als nostres convidats que et facin una tria musical. De dir que Concepció mos ha enviat bastantes músiques, però clar, no podem fer un monogràfic en el que ella mos ha enviat, perquè és una dona molt relacionada amb la música. Però començarem amb una balada de Chopin. Després li demanarem que justifiqui aquesta tria. Començam, Chopin, per encetar aquesta conversa esponjada i diguem, i amenitzada amb música. Començam amb Chopin.
Thank you.
fa pena haver d'aturar una mica la música, perdrem damunt. Per què, Concepció, aquesta música?
Mira, com tu has dit, quan me vas dir per venir, te vaig donar una sèrie de peces que te'n podria donar moltíssimes, però vosaltres heu triat aquesta dins que jo t'he donat, i aquesta peça la vaig tocar el darrer any de la meva carrera de piano, quan era joveneta, i m'encantava. Ara era difícil, molt difícil, i bueno, va ser un repte, i bueno, ho vaig aconseguir. I tota la música de Chopin, però com d'altres compositors, és que jo m'és molt difícil fer tri d'elles, perquè tant de compositors que m'agraden, i depèn del moment, i depèn de la situació, i aquesta pues, va ser una com s'esquerça número 2, també, que també vaig tocar. I és una peça que m'agrada molt, i bueno, aquests canvis de caràcter que hi ha de Chopin, debut a la seva vida, la seva malaltia, els seus enamoraments, el seu patriotisme, i tot això que se veuen en les seves obres.
Com va ser que vostre se va decidir per la música, professionalment?
Professionalment?
Sí.
És a dir, bueno, no estudiar.
No, estudiar també. Per què va entrar dins el món de la música? Primer
dir-me i
després dir-me professionalment.
Mira, jo vaig entrar dins el món de la música perquè els meus pares eren molt aficionats a la música i la meva padrina tocava el piano, de part de ma mare, no? Mon mare no el va tocar, però era molt aficionada, i mon pare també. Mon pare anava a tots els assajos de Nikita Jam, me contava les sarsueles, en el líric. I quan jo era petita, jo som la quinta de cinc germans, l'única nina, i anava al col·legi Mare Alberta, i allà hi havia escola de música, cosa que no hi havia cap col·legi en aquella època, jo te parlo dels anys 60. I quan tenia 4 anys, 4 o 5, l'any d'educació infantil, que diuen ara, me varen triar per fer una dansa a un festival de fin de curs, me varen posar davant, sabeu que rítmicament devia funcionar, i d'allà ja me'n vaig anar a l'acadèmia de ballet de Nadine Lang, llavors, i quan va començar el curs següent, que tenia 5 anys, varen oferir qui volia estudiar música, i tot d'un els meus pares m'hi varen apuntar. I gràcies que vaig tenir això, perquè llavors a la meva edat no hi havia ambient musical. No n'hi havia, als anys 60, hi havia un conservatori que hi havia molt pocs alumnes, i vull dir que no hi havia l'ambient que ara. I a l'escola vaig tenir aquesta oportunitat. Vaig estudiar allà, molts examinaven lliures en el conservatori, després ja a València, perquè aquí no hi havia ni conservatori professional ni superior. I gràcies a l'escola també me varen ja posar a dirigir, que tenia 8 anys o 9, dirigir el coro, cantava amb el coro, i no sé. I quan ja vaig acabar la carrera, després, bueno, jo en el final la vaig acabar amb don Jaume Roig, que va ser qui me va donar la empenta per dedicar-me a la música. Li dec a ell, perquè jo estava entre fer una altra carrera, però jo vaig acabar el batxiller a la vegada que la carrera de música. I clar, era el moment de decidir-me si tirava cap a la música, que m'encantava, o estudiava una carrera. I no ho tenia clar, i ell me va dir, tu t'has de dedicar a la música. Llavors ja vaig perfeccionar amb en Joan Moll, vaig fer 2 anys més, després vaig estudiar més any d'harmonia amb Antoni Mateu, vaig fer contrapunt, me faltava un any per acabar el contrapunt, perquè hi va ser quan ja se va posar malalt, i ho vaig deixar. I després vaig tenir la sort pues, d'entrar a la coral universitari. I a partir d'aquí pues, ja vaig començar a saber sant més de direcció i de cantar un coro i de fer direcció, dedicar-me als coros i, per un altre costat, començar a fer música a les escoles, que és la meva professió que ha estat fins ara.
Ha estat professora de música fins fa poc, que s'ha jubilat.
Fins al 10 de setembre passat, sí.
Hem parlat de música coral, perquè Concepció és una de les fundadores de la coral universitària.
Bueno, crec fa 45 anys que hi cant.
I, per tant, ella també ha triat una música de Brahms, que és el Rèquiem alemany. Per tant, si vols, la sentim una mica d'aquesta música, després li demanarem també que justifiqui per què aquesta tria.
Thank you.
és encara sona de fons aquest fragment d'un Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Per què ha triat aquesta peça?
Bueno, també hagués pogut triar d'altres, com te vaig dir, de Rèquiems, perquè afortunadament en el coral universitari jo crec que els grans Rèquiems ens han cantat tots. Es de Mozart, es de Fauré, moltíssimes vegades també hagués pogut posar l'alemany, el Rèquiem alemany, el Rèquiem de Verdi, el Rèquiem de Duroflé. És a dir, he tingut la sort de poder cantar aquestes grans obres, normalment per dilluns sant, per demà. Enguany serà un programa diferent a la Seu, però molt d'anys han fet un Rèquiem. I el Rèquiem alemany és un Rèquiem també un poc diferent en els altres, un Rèquiem d'esperança, un Rèquiem... I, bueno, he disfrutat sempre molt de cantar-lo.
És difícil cantar aquestes músiques?
Hombre, no és res fàcil, la música. Dins la música no és res fàcil. Sempre ho dic, ho vaig dir als meus alumnes. Per molt fàcil que sigui, s'ha de fer ben fet, i totes... No és fàcil. Després ja és alemany. Ja no hem començat a aprendre a cantar perquè també hem cantat, per exemple, haguéssim pogut posar la passió, vull dir, van tenir la gran oportunitat de cantar la passió amb en Trevor Pinnock. I jo, a més, vaig muntar el cor infantil amb el cor de Joventut Musicals, els dos números, 1 i 29. Vull dir, va ser un antes i un després de la coral, allò, vull dir, han cantat les passions, que són en alemany, en música de Haydn, és a dir, que música de Brahms, Mendelssohn, tot això és en alemany. I arribes que aprens un poc, més o menys, la pronunciació, i després qualques paraules, vas aprenent idioma, encara que no... és més fàcil, pues, jo cantar alemany a lo millor que cantar, pues, en rus, evidentment. I van al terrible, per exemple.
I en francès, per exemple.
Bueno, jo...
La darrera peça que han triat
jo en francès no tinc problema perquè jo m'hi vaig educar en francès. Amb anglès, bueno, sé el que sé, però tampoc no en sé... M'acosta la millor més amb anglès que no amb alemany.
I l'ho d'entrar dins Joventut Musicals, com va ser la seva relació amb Joventut Musicals?
Pues mira... quan jo estava en el col·legi, encara que acabava la carrera, a nosaltres ens duen a veure concerts, cosa que avui en dia veig que els joves no van a concerts. I a nosaltres, me'n record que per 25 pessetes, a l'escola de música ens organitzaven dur-nos al vespre a l'auditorium, i jo me'n record haver vist en Artur Rubinstein, que tenia 90 anys, des de la darrera fila a l'auditori que vaig veure com una peceta petitona que sortia per allà baix, perquè jo estava a la darrera fila, no? Veure el Leopoldo Querol, en Nikita Magalov.
Oh, jo també.
Aquests els vaig veure jo quan tenia, no sé, 15, 16 anys, i mos hi duen amb escola, és a dir, que mos fomentaven molt la música, escoltar, i també no sé com va ser que mos varen fomentar fer molts socis de Joventut Musicals. Una professora, bueno, vaig fer soci. Llavors, el president era en Gonzalo Augusto. I anava a qualque concert i després demanaven per entrar a la junta per fer feina. I jo just havia acabat el batxiller de 8 anys, de 7, de 8, i vaig entrar a la junta. Me vaig dedicar a ser vocal d'escolars, que llavors es començaven els concerts d'escolars aquí a Palma, van ser pioners. I vaig conèixer en Joan Moll, vaig anar a classe amb ell, i ja feia un any que anava a classe amb ell i em va dir, tu has de ser la presidenta de Joventut Musicals. Jo? De 9 anys. Tenia de 9 anys. No en tenia ni idea de res. Vull dir, més que de dut sobres, de set circulars a cada col·legi a peu, perquè no hi havia dobbes ni per sellos. Això ja ho he fet a peu a cada col·legi a dur la circular del concert, no? I així va començar. Me van fer presidenta, sí, tots me van animar molt. Tenia de 9 anys, no en tenia ni idea de res, però, bueno, encara ho som.
Fa uns quants anys.
Ja fa uns
quants
anys.
Vas durar molt.
Sí.
I has dit una cosa, li puc fer una pregunta?
Què vol dir, Maria Antònia?
Tu que dius que has estat, que has, tota la vida t'has dedicat a l'ensenyament musical i has dit que ara no se du en els joves i en els infants en els concerts.
S'hi du molt poc.
I sí. Per què creus que passa
això? Jo no ho sé, perquè, mira, jo estic organitzant ara, després de la pandèmia, claro, tot està molt difícil, les Joventut Musicals, sí, van quedar a zero, i Joventut Musicals té l'objectiu, un dels objectius, no a nivell d'aquí, sinó a nivell mundial, que és apropar la música als joves i promocionar els joves músics. Clar, Joventut Musicals va ser aquí pionem a Palma, de fer concerts per escolars. Jo un any vaig fer 100 audicions pels col·legis. Se diu aviat, 100. I després organitzam, és a dir, hi ha un concert, un concurs nacional de Joventut Musical d'Espanya cada any, és concurs permanent, se diu, no? Hi ha la fase de corda, de vent, de cant, de... Hi han de ser menors de 24 anys per presentar-s'hi, menors de cant, que m'apreu que són 28. Els guanyadors els organitzen unes gires per les associacions d'Espanya, no? Per exemple, Balears, pues, i te diuen primer... Jo ara, aquest divendres passat, vaig tenir el primer premi de violí. El mes de març vaig tenir el primer premi del 2020 a 21 de piano. Vull dir, he duit primers premis. Jo ho envio a conservatori, escoles de música, gent jove, amb un preu reduït, simbòlic, de 5 euros.
I no.
I els professors, crec que ho diuen, jo crec que fan la promoció, i de, el públic que me'l veig, el públic gran. Si jo en el meu temps hagués tingut això, jo per 25 pessetes me duien a l'auditorium i jo, com diuen, flipava en colors, com diuen avui en dia joves, no?
Sí.
El dia següent tenia una estudiera i una toquera i ara veig que la gent jove
no està interessada.
I te donen un primer premi, vull dir que és un jove com tu, que està, que toquen meravellosament tots aquests que han guanyat el premi. Ara vàrem fer un concert d'una nina, de Nayui Tortella, dia, al principi de març, no sé si era dia 2 o dia 3.
Mallorquina.
Mallorquina, de pare.
De pare i de
pare
de mare.
Mallorquí, de mare ja afincada aquí, no? És un portento de nina, encantadora, i, bueno, toca beníssim. Bueno, una de les obres que va tocar de les meves també preferides, la fantasia impronto de Chopin, per exemple. Vull dir que és una obra que no és... Va tocar un vals, es va, vale, però vull dir que la fantasia, una... Bueno. Llavors, en aquest concert, varen venir nins. Vaig estar tan contenta, perquè jo quan veig activitats en nins, o nins que canten, o nins que toquen, vull dir, és que m'emociona. Sempre, a més, mai troc defectes, vull dir, sempre troc... A pesar de que sí, que hi ha coses, vull dir, és una cosa que m'emociona molt, veure, perquè també, una cosa que no he dit i la millor la puc dir, vaig dirigir 30 anys la coral de Mare Alberta, ininterrompidament. I, clar, vaig fer molta música, la satisfacció que vaig tenir primer en nines i després ja va ser mixta, fins ara el 2018, que ja vaig trobar que ja m'havia de jubilar perquè ja me feia major. Però veure fer coses en nins, l'alegria que tenen, el que educa la música...
Sí.
Perquè el que ha educat... Ara que jo tenc... Hi ha gent a la coral universitari i que han passat per Sorfeo, també antes, que és el meu cor que dirigeix, vull dir, que venen de la coral de Mare Alberta.
Que guapo.
I jo, per jo, és...
Clar.
I elles qualque vegada, quan han fet qualque aniversari, fèiem unes revistes, amb les fotos, amb la memòria i tal, i una vegada van escriure, que això sempre m'ha quedat molt de dins, que la coral per elles va ser una escola per la vida.
Això has d'estar molt
satisfet. I això, a veure, és una satisfacció,
sí,
perquè no varen fer ni gran cosa, ni varen ser el Cor Vivaldi de Barcelona, ni coses d'aquestes, no? Però, vull dir, intentava que afinassin, sobretot que disfrutassin de fer
però
música.
Però per tu, a nivell personal...
I ara, veure, inclús entenc alguna que és... ha fet la carrera de cant i s'ha dedicat a la música. Vull dir que...
Enhorabona.
Sí, enhorabona des d'aquí. I aquesta, i ho celebrarem amb la darrera peça musical que hem trobat, que és d'en Foré, el càntic de Jean Racine, que varen tocar no fa moltes setmanes en Sorfeo, no?
Sí. El càntic de Jean Racine és una peça... Jo la vaig aprendre en la cor universitari, cantant en la cor universitari ja fa molts anys. I sempre, no sé què té aquesta peça, és com, diguéssim, saber veure un de Mozart. Que per moltes vegades que la canti, sempre m'emociona, sempre la troc guapa, no me cansa mai, i jo també la vaig muntar amb el meu cor que dirigeix, que en Sorfeo Universitari. I ara, fa dues setmanes, finals de maig, dia 20 i pico de maig, vàrem fer una missa de Mozart amb orquestra, en l'orquestra de la universitat, amb en Xisco Mengual, que va dirigir ell, i després vàrem fer Sabe Verum i el càntic de Jean Racine. I, a més, és una peça que per jo, per Sorfeo, també a qualque cantaire li ha fet molt bon...
Tocat sa fibra.
Li ha tocat sa fibra. I precisament hi ha un cantaire que mos va deixar fa 3 anys, més o menys. Sí, 3 anys crec que ja fa. I ell havia entrat feia poc... Bueno, va cantar de vés 2 anys a sa coral. I era molt artista, també pintava i tal i que qual, no? I aquella frase de "no rompons les silences", com diu, li va impactar tant, i a tots els quadres que va pintar a partir d'aquell moment, jo en tenc un que me va regalar, posava s'inscripció "no rompons les silences". I és vera que és una peça que a tots els agrada molt, ningú mai m'ha dit, i a mi m'agrada molt. I Foré, bueno, Requiem mateix, voldria que fos que me cantassin a mi el dia que me'n vagi. Vull dir que tota la música de Foré és preciosa.
I d'ara ho podran comprovar els nostres oients, perquè acabarem aquest segon bloc amb aquest càntic de Jean Racine de Gabriel Foré. Concepció, ha estat un plaer enorme tenir-la avui aquí. Moltíssimes gràcies per les seves paraules, per la seva tria musical, que ha estat meravellosa.
Moltes gràcies a vostè.
Idò, càntic de Jean Racine, de Foré, una petita pausa, i en Maritoni Pasqual ja mos vendrà a parlar de violes de gamba, literatura francesa...
Tous les matins.
Fins ara mateix.
Ràdio. La ruta d'Orfeu, Pere Estelric. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus. Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de medi ambient i ciència d'IB3 Ràdio, amb Cristina Amanda Tur.
Ràdio. A Ciutadella 100.9.
Pere Estelric et guia per la ruta d'Orfeu.
Pere Estelric i Maria Antònia Pasqual, aquí ja saludant Maria... de nou. Bon vespre.
Bon vespre.
Veure. Llibres, quin
bé,
has triat?
Avui he duit un llibre que ja vos he dit que era curtet, molt interessant, he trobat. Tous les matins du monde, que també el trobareu en castellà i en català. Tous les matins du monde és un llibre totalment de música. Avui ja no és novel·la, que jo a vegades conto una novel·la relacionada...
Sí, no.
Avui no. És tot música i sobretot un instrument, la viola de gamba. Aquest llibre també se n'ha fet una pel·lícula, i l'autor és en Pascal Quignard, i se va editar el 1991, aquest llibre. És bàsicament, és història de l'aprenentatge que fa el músic Marin Marais, això és el barroc francès, amb en Messia de Santa Colomba, que ell vol aprendre el seu estil musical, sobretot la viola de gamba, que en en Santa Colomba era un expert en viola de gamba, considerat el millor, i va ser el que hi va introduir la setena corda, perquè deia que així l'instrument cobria totes les possibilitats de la veu humana. La de l'infant, la de la dona, la de l'home content, la de l'home enfadat, la de l'home trist. I en Marín Marais se'n va a Can Santa Colomba i li demana que sigui el seu mentor. Jo crec que abans de continuar explicant tot això podríem escoltar i saber com sona la viola de gamba. La música se'n va encarregar un altre músic famós, en Jordi Savall, que se'l considera actualment el millor intèrpret de viola de gamba. Jo he triat una de les cançons que he triat és d'en Santa Colomba, interpretada per en Savall, que es Gavotte di Tendre.
I la venga. Antònia, ha estat aquesta primera aproximació a la viola de gamba?
De Messia de Santa Colomba viu recluït, era un home que se'n sap poca cosa d'ell, i vivia recluït a la seva casa, sumit dins la tristor permanent i el dol permanent per la mort de la seva dona. Té dues filles, a les quals estima, però és un home tan atormentat per la mort de la dona i que ell no hi era quan ella va morir, que li és difícil expressar sentiments i tenir una unió emocional amb aquestes filles. És, com ja he dit, un prodigiós mestre de viola de gamba i l'únic consol per la seva tristor és la música. La seva fama aviat arribà a la cort de Lluís XIV i el vol com a músic de la cort, i li envia emissaris per tenir converses, per convèncer a Santa Colomba, però ell diu que no, refusa sempre. Ell és un home que no vol tot aquest tipus de vida de cort i de vida d'aristocràcia. Ell vol viure allà on està recluït. Refusa les invitacions fins que ja el rei el deixa. I se reclueix encara més i en el jardí de casa seva s'hi fa davall d'una morera una cabana i és allà on ell es tanca pràcticament tot el dia i toca. L'arribada de Marie Marais, que és un jove de 17 anys en aquell moment, que també és un altre músic del barroc reconegut, i li demana que sigui el seu mentor, fa que moltes coses a la vida de Santa Colomba canviïn. Ell hi va, ja com he dit abans, per el gran renom que té Santa Colomba i perquè ell vol aprendre a tocar com ell, com Santa Colomba. Podríem ara, si voleu, ara podem escoltar, he triat una de Marie Marais, molt curteta, que també interpretada per en Savall, que és la improvisació Sur les folies d'Espanya. És una altra molt curteta. Mm-hmm.
precioses, les folies d'Espanya. Aquest cas tocades per Jordi Savall. Moltíssim de compositors han fet variacions sobre aquest tema.
Bueno, jo he triat...
Bach, fins i tot una cantata, utilitza aquest tema, també.
Bueno, dir-vos que en un moment de història és amb Santa Colomba que diu tots els matins del món són un camí sense retorn.
Oh.
Doncs com us deia,
Marie Marais
s'instal·la a la casa de Messier de Santa Colomba i el Messier de Santa Colomba queda impressionat per la música, per la tècnica musical de Marie Marais, però li adverteix que li manca quelcom molt important per ser un músic excepcional i és ànima.
Oh.
Mentre Marais comparteix la vida a la casa, amb la família, en Santa Colomba té dues filles, na Madeleine i na Toinette, aleshores hi ha un enamorament de na Madeleine i de Marais, i hi ha històries amoroses entre ell i na Madeleine i entre ell i na Toinette. Però bé, això mos ho... Però Marais decideix acceptar l'oferiment del rei i se'n va a la cort, el que va provocar s'enuig de Messier de Santa Colomba, que s'enfada molt amb ell i el tracta de cavallet de fira. Diu, te'n vas allà a fer com un de cavallet de fira. Ell es casà a la cort, però la filla, la Madeleine, de la que estava enamorada, la va visitar quan ella estava malalta. Marie Marais la va visitar. Al final, quan Marie Marais se'n torna, després d'una conversa que té amb ella, na Madeleine se suïcida, se penja. Això sumeix encara més en Santa Colomba dins la tristor i es tanca més i més amb ell mateix. I diverses vegades, durant tota la història, durant tot el llibre, ell veu, té visions de la seva dona morta, que la veu en el riu, en sa barca, és com a sa barca representa sa barca de Caront, que està, ella està traspassant a l'altra banda, i aleshores ell sempre li demana per què m'has deixat, per què no te puc tocar, per què no te puc abraçar. Diu, tu fa un moment donat, no sé si li diu quant d'anys fa, ja no me'n record, que ets morta, però els llençols encara són calents. O sigui, ell té un enamorament i una obsessió amb la seva dona. En Marie Marais, a pesar d'estar a sa cort, pateix també, i molt de vespres s'acosta a sa cabana per sentir-lo cantar des de fora, però en Santa Colomba mai li ha dit passa. Un d'aquests vespres, que ell s'acosta a sa cabana, pensant a ser rebutjat, Santa Colomba el sent a de fora i li diu, per què vens? Què cerques aquí? I ell li diu, el plors, les penes i els penediments. Soc un home que fuig de palau i cerca la música. Aleshores, ell el deixa passar. I aquí, Santa Colomba veu que Marie Marais ha connectat amb la música i ha entès el que ell li volia fer sentir a través de sa música, que és que la música dona vida al dol de Marie Marais, ai, de Santa Colomba, a través de la música se converteix en vida. I és a través de la música que la pena, per dir d'alguna manera, se pot convertir en una espècie de joia. I aleshores ells, aquest darrer vespre, toquen junts. I vos llegiré com acaba el llibre, que és aquesta música que toquen ells dos en Santa Colomba. Se'n va cercar la viola de la seva filla morta, de na Madeleine, que la tenia empolsada, i aleshores ells dos se posen a tocar. I diu... El senyor de Santa Colomba va comptar els compassos de silenci i van col·locar els dits. Va ser així com van tocar els plors. És una de les composicions d'en Santa Colomba. En un instant en què el cant de les dues violes puja, es van mirar. Ploraven. La lluna que penetrava dins de la cabana per la lluerna s'havia tornat groga. Mentre les llàgrimes els lliscaven lentament damunt del nas, damunt les galtes, damunt els llavis, es van adreçar alhora un somriure. Només a l'alba, el senyor Marais va tornar-se'n a Versalles. És molt guapo, molt aquest tros
guapo,
final.
Molt guapo, molt guapo.
Molt guapo. I podria haver triat el Plos o una d'aquestes tan tristes per acabar, però n'he triat una mica més alegre, que és la número, crec que és la darrera del CD, sí, que és Sonnerie de Santa Genevieve du Mont de Paris, i la toquen quatre. És un violon, una base de viola, un clavicèn i un tiorbe, que no és...
Una tiorba, sí, 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 un instrument també de
corda. He pensat que era una miqueta per acabar, una miqueta més, menys trista que tota la resta de les altres cançons.
Ai, molt bé, Maria Antònia, guapa, molt poètica, et dediques a l'escriptura de llibres.
És molt poètica, aquest llibre, molt poètic. Jo el recomano, a més és molt curtet, i crec que traduït al català, jo l'he llegit en francès, encara lentes, ha traduït el català de ser molt guapa, també.
Gràcies, Maria Antònia. Gràcies, Concepció,
a
també.
A tu, a vosaltres. Una altra
i vos deixem amb aquesta música de la pel·lícula Tous les matins du monde, i recordar-vos que diumenge, dia de Pasqua, també tenim cita aquí a la Ruta d'Orfeu. Bona nit i bona Setmana Santa.